ara tinguem nosaltres així en la ràdio el professor de llengua Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I ara anem a parlar d'un tema que ve molt al cas perquè és l'època i és de les dones, que d'ací no res se celebra el dia de la dona, que ja tardem temps en què tindria que deixar de celebrar-lo, no te pareix, Santi?
Sí que em pareix, sí.
Perquè no fora una ocasió especial, sinó que fora algo normal. I la Iglesia, perquè, ojo, que ahí sí que allò de que con la Iglesia hemos topado, bueno, pues, per a quan dones sacerdotes? Se diu així, no?
Estàvem parlant abans de la terminologia, perquè, clar, com no s'exercís, almenys en l'Església Romana, doncs no estem aviats a aquestes paraules, no? Sacerdoteses, papesses, bisbesses, diaconesses, no? Que, com bé sabem, l'Església Catòlica Romana té una jerarquia i unes funcions, no només dins de l'Església, sinó, sobretot, que és una de les coses que volia parlar, dins de la litúrgia de les misses. Uh-huh. Hem començat en una cançó molt espiritual, perquè avui ens posem espirituals i al mateix temps reivindicatius per el Dia de la Dona, el 8 de març, que és de Hillsong, que es diu Oceans, Oceanos, no? Uh-huh. I ahí parla d'una cosa que és la crida, la vocació. Jo fa molts anys ja, però de vegades ho comento, vaig estar al seminari i a mi em va haver una cosa que encara la porto dins, que em va impressionar, que era una amiga meva que vaig conèixer, que estava, tenia vocació de monjeta, però ella em va contar una vegada que ella estava sentint la crida, la vocació a ser retor, a ser capellana, eh? Uh-huh. I clar, això em va sobtar perquè l'Església ho prohibís, però si és Déu qui et crida... Però mira, en aquest temps jo ajudava en una parròquia a passar l'arxiu i em vaig trobar amb una cosa curiosa. Quan passava les partides de bateig, estàvem digitalitzant, em vaig trobar noms de dones que havien fet els batejos. I li vaig preguntar al retor perquè no ho entenia. I jo dic, però les dones poden batejar? Resulta que quan hi ha perill de mort, perquè les dones sempre és això, però quan no n'hi ha un home per ahir, doncs aleshores, bé, de moment, però temporal, no? Uh-huh. Uh-huh. Aleshores, l'Església Catòlica sí que permet que una comare, i em va explicar, recorde les paraules textuals del retor, que ni que siga en Coca-Cola, perquè està la salvació del bebè en perill en aquest moment, i per tant, les comares tenen el permís, i és vàlid plenament, de batejar, i jo vaig trobar aquestes partides i segurament si investigueu podeu trobar moltíssimes més. Uh-huh. Però bé, sempre és com de moment, no? Vull citar un text també perquè hi ha un altre problema que és com traduïm la Bíblia, no? I sempre es traduïs en perspectiva masclista i no feminista. Mira, Mateu 8, 14, 15 i Lluc 4, 38, 39, és importantíssim aquest text perquè repetís, quan van eixir de la sinagoga, Jesús, Sant Jaume i Joan van anar a casa de Simó i Andreu. La sogra de Simó estava gitada en febre. Immediatament li van dir a Jesús. Ell es va arrimar a la dona, li va agafar la mà per ajudar-la a alçar-se i la febre se'n va anar. Aleshores, i diu la traducció, ella va començar a servir-los. Quan sentim servir-los està escrit de manera que és com si haguera anat a la cuina i els haguera fet un cafè, no? O els haguera posat el pa. Però no, perquè el verb que n'hi ha és diaconè, que és el mateix que s'utilitza per als diaques, els diaques que fan un servei a la litúrgia. I sempre s'ha interpretat, sempre s'ha traduït com a que els estava servint els plats o una cosa així. Masclisme no en la Bíblia, sinó en la traducció, m'entens? Uh-huh. Un altre text molt bonic és el de Gàlates 3:28, que diu, ja no n'hi ha jueu ni grec, no n'hi ha esclau ni lliure, no n'hi ha home ni dona, perquè tots vosaltres sou un en Crist nostre Senyor. Ho dic molt clar, no n'hi ha home ni dona. I en aquest sentit, jo crec que en una diada com el 8 de març, i pot ser que ens imaginem l'Església com allò més patriarcal que pugui existir, per què no reivindicar el paper de la dona? L'altre dia, i la podeu buscar a YouTube, vas trobar una dona que exercís com a sacerdotessa, perquè va haver un bisbe, que després comentarem, que desobeint una miqueta el que les directrius del Vaticà, es va dedicar a ordenar una sèrie de dones, no? I per tant, elles diuen que es va complir la successió apostòlica, que és un concepte que podem explicar, no? Simplement és que era correcte canònicament. Uh-huh. Es diu Cristina Moreira, va ser la primera ordenada, d'acord, d'esta successió apostòlica, i a més té una filla i es va casar amb un retor també ordenat canònicament. Sabeu que no es poden casar, però està, diguem-ne, està desobeint i està fent missa. Ja fa missa i en YouTube la podeu seguir. Més coses. Una altra cosa que m'he dedicat a investigar és quantes dones professores de teologia, perquè això sí que no ho prohibís l'Església, és a dir, en una facultat de teologia les dones poden ser professores. I he trobat unes quantes, he trobat per exemple a la professora Mercedes López, que és una teòloga feminista, i estic dient les destacables, no? Uh-huh. I que parla, un titular que té, que diu la situació de les dones en l'Església és insostenible. Pertany al col·lectiu Dones i Teologia. Una altra, Pilar Ferrer, que és doctora en teologia. A València, així n'hi ha una teòloga que es diu Lucía Carbonell Ramón i és professora d'ecumenisme. I segons les dades de Vida Nueva Digital, no he trobat Espanya, però he trobat Itàlia, en el curs de teologia 2019-2020, allí en 13 facultats que van comptar n'hi havia 2.363 professors i professores, dels quals només un 15%, 377, eren dones, la resta eren homes. Per tant, fins i tot en les facultats de teologia, encara que s'ha avançat, perquè fa uns anys ni tan sols existien, doncs van avançat. Una altra teòloga que podria citar és la professora María Elisa Estévez, que ella és professora en Deusto Bilbao de Pentateuc i els llibres històrics de la Bíblia, no? Una altra pregunta que sempre es fan les teòlogues i els teòlegs feministes és però realment n'hi ha una tradició que les dones puguen exercir com a dones? I quan busquem, doncs, a banda de les cites que he comentat al principi, doncs normalment se sol citar la carta als romans de l'apòstol Pau, que es va escriure en el primer segle, on elogia Febe, qui és descrita com a diaconessa de l'Església per a que sigui rebuda en el Senyor com convé als sants, etc., etc. Després, l'apòstol Pau també lloa a altres diaconesses, com són Priscila, com són Júnia, d'acord? I el diaconat és una cosa que sí que és veritat que l'Església de Roma encara no ha negat taxativament. Ha negat el ser sacerdots, però de moment no ha ordenat a cap dona com a diaconessa permanent, encara que la realitat en què s'anomena litúrgia de la paraula, és a dir, tot excepte la consagració, sí que hi ha hagut dones que han dirigit aquesta pregària, però no poden consagrar, no? Després també hi ha referents del segle XV, el papa Gelasi I, que escriu una carta on condemna la participació de les dones en l'Eucaristia perquè unes dones l'estaven exercint en el segle XV i justament per això és perquè ho prohibissin, no sé què faria prohibir-lo, no? Les catacumbes de Sant Gennaro, a 200 quilòmetres al sud de Roma, allí hi havia dos bisbesses, Cerula i Vitàlia, que van ser pintades, i tenim la pintura, no?, que van ser pintades, i per tant, aquestes bisbesses existien, perquè estan en el vestit de bisbessa i es veu clarament que són dones. Més coses a Brutium, al sud d'Itàlia, l'església de Praxede, Santa Praxede de Roma, ahí apareix l'inscripció Teodora Episcopa, que episcopa és el llatí per a bisbessa, és a dir, n'hi ha una inscripció que dona compte de que n'hi havia una bisbessa. Després, si ens anem més a l'actualitat, doncs sí que és veritat que el papa francès va nomenar per primera vegada a dues dones per a escollir bisbes la congregació per als bisbes, i això va fer el 5 de juny de l'any passat. És a dir, que la congregació que escollirà els bisbes futurs té entre els seus membres dues dones, és a dir, és un pas molt xicotè de la meva opinió, però diguem-ne que és un pas, no? L'Església sempre diu que tots tenim drets a rebre els sacraments, però entre ells els sacraments no n'hi ha el dret d'ordenació, diguem-ne, l'ordinatio sacerdotali, segons el dret canònic, i el papa Joan Pau II va dir ahir que l'Església no pot conferir l'ordenació sacerdotal a les dones, com si fos una cosa que li han de demanar permís a algú de fora, no? Vull dir, ho pot fer en qualsevol moment. En aquesta mateixa línia, en l'any 2008, la Congregació per a la Doctrina de la Fe del Vaticà va emetre el 29 de maig un decret que signava el cardenal William Levada, dient que les dones ordenades sacerdotesses i els bisbes que les ordenaren incorririen en incomunió lata e sententiae, és a dir, l'amenaça de l'excomunió a qualsevol que ordene, però novament, clar, per la successió apostòlica que hem comentat, ha de ser un home en este cas desobedient. En l'Església d'Orient, jo recorde l'Església Ortodoxa, en la que he visitat ací a Vila-real, sí que em va comentar el seu cura, el seu retor, el seu parinte, que diuen ells, que se li anomena episcopa a la dona del diguem el retor, i per tant sí que té una certa un cert paper la litúrgia històric, però no arriba a ser tampoc com el de l'home que entra en l'altar, el Santa Santorum. La primera església de Vila-real en la qual va haver una dona ministra religiosa cristiana va ser una església que ja fa temps va celebrar els 50 anys, evangèlica, i es deia Carol Ford. Jo la vaig conèixer. La reverenda Carol Ford va exercir així a Vila-real ja en el temps del franquisme, i ella em comentava de tot. Vull dir, la seva església, doncs, de vegades quan amanicia en tomàquets, en ous, en tot tipus de, doncs això, de gent que no li agradava el que feien allí, entre altres coses perquè era ella la pastora, no? Perquè ells els anomenen pastores, i la reverenda, i em va contar moltíssimes anècdotes que aniré contant a poc, doncs esta va ser a Vila-real. Jo crec que ella després van vindre més en aquesta església en concret, que avui en dia està en el carrer Aviador Franco, però en aquell moment devia ser una cosa bastant atípica, no? La dona en general en l'Església Catòlica es compta que dones dedicades a la vida consagrada, si entenem sobretot monges, n'hi ha actualment 721.935, és a dir, quasi un milió de dones dedicades a la vida consagrada, i superen per descomptat als homes. Això sí, l'Església Catòlica considera quatre dones com a doctores de l'Església, que són Hildegarda de Bingen, Santa Teresa d'Àvila, Caterina de Siena i Tereseta de Lisieux, que és una monja francesa. Per a ser considerat doctor de l'Església, la majoria són homes, no? Però n'hi ha aquesta excepció que comenta així d'aquestes dones, no? També hi ha un passatge que tots recordareu, que és aquell de el primer que estiga lliure de pecat que tira la primera pedra, i també el volia comentar perquè ahir realment es fa un trencament. Els fariseus estaven dient que com la llei de Moisès dia que havien descobert aquesta dona, no, era una dona en adulteri, perquè jo no sé què faríem amb els homes descoberts en adulteri, imagina que no passaria res, però una dona que havien descobert en adulteri, i ell els avergonyís i els diu als homes que volien apedregar-la, els diu als homes, això ho subratlla, que qui estiga lliure de pecat que tira la primera pedra. Per tant, jo veig més evangèlica una actitud de Jesús, de Nostre Senyor, cava la igualtat, no? Un altre moment és quan Marta comença a pentinar a Nostre Senyor i el perfuma i una la critica, no? I una dona que criticava una altra dona. I ell diu, doncs si ella ha escollit la millor part, no?
Clar que sí.
I vull dir que trobem aquestes actituds que jo diria, perquè moltes vegades hem de distingir entre la paraula dels homes i la paraula com a tal de Déu. Així Jesús, en tots els casos que es troben dones, sempre parla a favor d'elles. I als homes es posa el puesto. Jo, més o menys, és el que puc destriar de la seva actitud, no? També n'hi ha una associació que es diu MSCR, Dones Sacerdoteses Catòliques Romanes, que és de la que estaria esta sacerdotessa que he comentat al principi, i esta és en la que va com es diu, va ordenar Antonio Baraschi en l'any 2002, i això va provocar esta ordenació, que el Vaticà automàticament les excomulgara. Aquestes dones, que van ser ordenades en aquell any per este bisbe, van demanar formalment que se'ls retirara l'excomunió, però el Vaticà no ho va fer, per tant, estan excomulgades. Després, en el 2007, va haver un decret que més o menys el que dia és que ja ni se molestarien en excomulgar a ningú, que ja es consideraren com excomulgades directament les dones que exerciren com a sacerdoteses, no? Però esta associació, evidentment, dissentís en l'actitud del Vaticà, i com he dit, podeu buscar a Cristina Moreira, ella exercís encara, i també parla una cosa molt interessant sobre esta associació, sobre el tema de ordenar ja no les dones, sinó fins i tot membres de la comunitat LGTBI, que això ho he trobat per YouTube bastant ridiculitzat per la gent més partidària de l'ala conservadora catòlica. Jo una vegada, perquè com bé sabeu, dins del protestantisme, l'Església Anglicana ja fa molt de temps que permet fins i tot ordenar dones transsexuals. I li vaig preguntar que com ho entenien, i l'explicació, doncs, em va semblar bastant entenedora, bastant comprensible. I era que, a veure, com tots els homes són pecadors, perquè si un home l'ordenem, tot i ser pecador, si considerem, en el cas que considerem, que qualsevol actitud siga pecat, per què no l'hem d'ordenar igual? Pues, si és pecadora o pecador, doncs tant se val si és homosexual, si és, perquè al final ningú som dignes d'estar fent aquest ministeri, ningú, ni homes, ni dones, ni transsexuals, ni ningú, realment ningú és digne d'estar representant a Déu, no? Per tant, al final el que hem de fer és servir amb humilitat, no? De vegades a mi m'agrada molt l'expressió servidors públics, perquè quan un es posa al front, almenys en la tradició evangèlica, el que ha de fer és estar servint, no estar ahí com si fora més que ningú, no? És a dir, en esta soberbia que no val per a res, no? Perquè un bon dia ens anirem tots. No ho sé, jo em poso molt espiritual, jo me'n recordo la meva amiga, anem a posar-li de nom Martina, que tenia vocació i que la volia exercir i que no li van deixar, i que per què no, no? Jo he vist moltes esglésies, el luteranisme, no? En el 1948 ja l'església de Dinamarca deixava a les dones ordenar-se. L'església anglicana, doncs, va tindre diversos processos, va començar el 1930, després també tenim el cas de la diòcesi episcopal de Massachusetts, no? Ahir la primera dona bisbessa va ser Barbara Harris, perquè totes ho van anar pujant. Primer eren capellanes o sacerdoteses, després bisbesses, etc. L'Església Bautista va començar al 1815, imagina't si ja ens porten anys de carrera per davant. L'església que tenim al poble, que ordena dones des de fa molts anys, va començar al 1927 als Estats Units. I jo moltes vegades ho penso, i jo dic, quan arribarà? Jo no sé si hem de fer com la reverenda Carol Ford, Así al poble en ple franquisme, si hem de fer com Cristina Moreira i revelar-nos totes i tots, no? Perquè jo assistiria amb molt de gust a una missa de la sacerdotessa Cristina Moreira, no? Uh-huh. Especialment en un dia com el que tenim per davant, que és el 8 de març. Sí que volia fer aquesta reflexió perquè mai he pogut entendre, de fet va ser un dels temes, no? Quan fa molts anys estava en seminari, que no podia entendre per què les dones no podien exercir igual que els homes, però jo crec que ja tan avançat el segle XXI i en tants llocs que han conquerit les dones, i doncs que fins i tot podria ser una dona papessa, perquè l'elecció d'un papa no és a partir d'un bisbe ni d'un capellà, és a partir de qualsevol cristià. Per què no qualsevol cristiana? Si està preparada, si s'ha format.
Pues en aquesta reflexió ens quedem, ens hem quedat sentint molt pendents del que deies, perquè qualsevol cosa que se malinterprete pot pensar que no ho fem tot en bona voluntat, és aixina, no, Santi?
Sí, jo ho faig en tota la bona voluntat, és una reflexió, no estic dogmatitzant res, però jo crec que la reflexió, aproximant-se al 8 de març, paga la pena per a totes i tots.
A més, tenim un cop de setmana per a pensar en este programa i el que i aconsellar a altres persones que no les que hem pogut sentir, que com del tindrem en podcast estarà penjada en la pàgina de la web, la gent puga sentir-lo. Santi Cortells, professor de llengua, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.